Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. La jutgessa absoldrà 6 dels 9 de Lledoners després que la Generalitat hagi rebaixat l'acusació contra 3 dels que estaven acusats d'atemptar l'autoritat i desordres públics. A més, la Fiscalia també retira l'acusació contra 6 d'ells. Com que era l'única acusació que demanava condemnar-los, queden automàticament absolts. El judici s'estava celebrant a Manresa des d'ahir dimarts. Més notícies. El govern acaba d'aprovar l'ús del certificat Covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials en hotels i restaurants amb bar i en espais tancats. Aquesta és la principal novetat de les mesures de contenció aprovades aquest dimecres en el marc del Procicat, que en línies generals impliquen prorrogar 14 dies més les vigents des del 22 d'octubre. El conjunt de mesures s'enviaran al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que l'ús del certificat Covid requereix l'aval judicial previ. Fins ara aquest instrument s'estava utilitzant només en l'accés als locals d'oci nocturn després de rebre prèviament l'aval del tribunal. I encara en política, el PSC demana al govern que compleixi amb la llei del cinema de Catalunya del 2010, que estableix que un 25% de les pel·lícules han d'estar subtitulades al català. Allà hi tenim a la Judit Casella. Judit, bon dia.
Bon dia. 5 dies després que Esquerra i el PSOE pactessin la protecció del català a la futura llei de l'audiovisual, avui el socialista Salvador Illa ha citat un estudi de la Plataforma per la Llengua que exposa que a Catalunya només un 3% de les pel·lícules estan subtitulades. Amb aquestes dades a la mà, ha retret a Pere Aragonès que el govern català no hagi fet res en aquests 10 anys per complir la llei del cinema.
Tindrà sempre vostè el meu suport quan exigeixi d'altres òrgans de govern, en aquest cas del govern d'Espanya, que compleixi i respecti les competències de Catalunya. Però tindria més credibilitat si també tingués criteris d'autoexigència pel seu govern.
Ell ha acceptat que en l'àmbit audiovisual el català vol subtitulació, doblatge i creació.
Moltes gràcies, Judit. I ara més notícies, perquè Barcelona preveu retencions en hora punta a l'accés del nou túnel de les Glòries en sentit Besòs, que entra en funcionament aquest mateix dissabte. De tota manera, augura que al cap de 2 setmanes es normalitzarà. Ho ha manifestat així el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, l'Adrià Gomila.
Sí que pensem que tindrem certa retenció, però que a mesura que els conductors ho vagin coneixent, una setmana, potser dues, això funcionarà igual com està funcionant fins ara.
El túnel de sortida de Barcelona per la plaça de les Glòries té 3 carrils, un d'ells és per bus i taxi, i una llargada d'un quilòmetre en total. I durant el mes de setembre es van triplicar el nombre de turistes estrangers a Catalunya. Malgrat la recuperació, el volum de visitants encara es manté per sota els nivells prepandèmia. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el setembre del 2019, Catalunya va rebre més de 2 milions de visitants i aquest any s'ha quedat a la barrera dels 900.000. Pel que fa a les despeses, els turistes s'han gastat uns 790 milions d'euros al país, 4 vegades més respecte l'any passat. I només un de cada 3 càrrecs de gestió, docència i investigació universitària l'ocupen dones, segons un estudi de la xarxa Vives d'Universitats. La presència de dones sí que està equilibrada pel que fa a la coordinació d'estudis de grau, postgrau i doctorat. Totes elles, però, són activitats que no estan ni remunerades ni reconegudes en els processos de promoció professional. En canvi, pel que fa a la coordinació d'estudis, els càrrecs de gestió, docència i investigació, que aquests sí que estan reconeguts i tenen retribució adicional, la presència de dones només va des del 10 al 34%. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
L'expedició blaurana que ha viatjat fins a Doha per tancar el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador del Barça té previst reunir-se demà amb el propietari de l'Alçat per negociar la sortida del de Terrassa. Des de primera hora del matí, Rafa Juste i Mateu Alemany volen a Qatar amb la previsió de tancar el fitxatge aviat perquè Xavi pugui ser presentat la setmana que ve. Per tant, el partit d'aquest diumenge contra el Celta encara el dirigirà Sergi Barjuan. L'exjugador i el Barça ja ho tenen tot pactat. Xavi signaria pel que queda de temporada i també per a les dues següents. I en tenis, el Masters 1000 de París està jugant l'enfrontament entre Pablo Carreño i Hugo Gastón. El primer set se l'han portat l'Espanyol per 6-7 fa més de 2 hores que juguen, i a les 4 és el torn del partit Next Generation, duel entre els joves Carlos Alcaraz, de 18 anys, i Jannik Sinner, número 9 del món, de 20. Es podrà seguir en directe pel canal Vamos. I també en tenis, la selecció espanyola femenina juga aquesta tarda contra els Estats Units a les finals de la Billie Jean King Cup. Sara Sorribas és la gran carta d'Espanya per batre la selecció americana i classificar-se per a les semifinals d'aquest torneig. Si les espanyoles perden, Portland, però encara tindrien opcions de passar perquè les americanes, amb Rogers i Colling individuals, van caure 2-1 davant la selecció d'Eslovàquia. El partit de la Billie Jean King Cup es podrà seguir en directe per Teledeporte a les 5 de la tarda.
Moltes gràcies, Xavi. Ara més notícies a les 2, a Estel Migdia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la Confraria del Cava i el suport de 21 cavistes catalans. cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. En poques paraules.
En poques paraules es poden dir moltes coses. Aquest dimecres al nostre espai de comunicació la protagonista serà una dona que la veritat no necessita presentació, només cal escoltar precisament les seves pròpies paraules i que no són poques per saber qui és.
Madrid es motor y segunda casa de toda España. Soy representante del Estado en esta segunda casa de todos y por tanto todo lo que ocurre en cualquier parte de nuestro país me preocupa y es un deber que sea así. Cataluña y País Vasco, para empezar.
Todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos.
Para mí es una España dentro de otra porque Madrid, uno de los rincones más abiertos y solidarios y acogedores del mundo, está conformado por españoles y por ciudadanos de todos los rincones que vienen aquí a vivir en libertad.
Entonces no se puede comparar las cifras de Madrid con ninguna otra comunidad autónoma. Y si no lo hiciéramos así, seríamos tremendamente injustos.
És Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, per si calia presentació. Farem un anàlisi d'aquest personatge, de la seva imatge com a líder política i de les claus d'un èxit gràcies al qual va arrasar, atenció, en les eleccions del passat 4 de maig a la Comunitat de Madrid. Va passar el PP dels 30 als 65 diputats en només 2 anys, aconseguint més representants que els 3 partits d'esquerra junts. A veure, també estaria qüestió d'intentar veure fins on pot arribar, i és que molts presagien un horitzó que no serà, no diuen, no és massa llunyà, amb Díaz Ayuso desbancant Pablo Casado com a líder del PP.
Per tant, no té límits, directament.
Sembla que de moment no.
Díaz Ayuso, qui ens ajudarà doncs, a fer-ho, a analitzar la figura d'Isabel Díaz Ayuso, comunicativament parlant, és el Jordi Cullell, ell és coordinador del grau en Global Communication Management de Blanquer, la Universitat Ramon Llull. Què tal? Bon dia, Jordi, benvingut de nou al programa.
Bon dia, molt content de ser aquí amb vosaltres un altre cop.
Clar, estàvem ara parlant fora micro, no? D'on ha parlat tantes coses i tantes paraules aquesta dona, no? Que fa un parell d'anys era gairebé una desconeguda, Isabel Díaz Ayuso, i actualment podrien dir, no sé si ho definiríem així, però un autèntic fenomen polític, i en poques paraules, Jordi, com s'ho ha fet?
Home, té diversos punts que han ajudat molt a que ho fes. Per una banda, és una persona que és molt pròxima al seu electorat i té un lideratge de molta proximitat, sap estar a prop de la gent i, a veure, està inclosa dintre d'aquest moviment polític que en podríem dir populisme. Per què? Perquè, mira, normalment parla en nom del poble. Quan vol, desafia la legalitat. És a dir, li diuen des del govern central que faci una cosa i ella diu, jo en faig una altra i no passa res. Identifica algú sempre com un enemic al qual cal l'altre. El seu enemic més important és el govern central i és el president del govern, però per altra banda també tenim altres autonomies. Catalunya és un altre enemic molt freqüent amb ella. Quan vol, utilitza les notícies i la veritat com li don la gana. Forma part de la postveritat. I a més té un lideratge únic i personal. Per tant, és un cas de populisme, jo diria bastant clar. I, a més, té una altra cosa, que és imprevisible. És a dir, fot el que li don la gana. I llavors, clar, pot sortir amb un estirabot que la gent queda descontrolada, emocionada i sense saber què fer. I, a més, una altra cosa important és que diu als electors i a la seva gent el que la gent vol escoltar, que no té per què ser estrictament la veritat.
Quan dius això de que diu als electors el que volen escoltar, clar, ho fa als seus electors, però també als que no són votants del Partit Popular.
Sí.
És a dir, els seus i els que no eren els seus electors i potser ho seran.
Sí, o quan han sigut. Clar, doblar amb escons requereix haver crescut en vot, amb la qual cosa vol dir que hi ha una certa volatilitat en el nombre, en els votants. Per tant, qui són els seus votants? Els seus votants són els que havia tingut sempre més aquelles persones indecises que un dia voten en un costat i que un altre dia voten en un altre. I que amb tots aquests elements que hem dit abans doncs es queden seduïts per la... pel personatge.
Uh-huh. Mira, anirem escoltant
peces,
parletes,
no?
I
va, vinga,
fragments d'Isabel Díaz Ayuso. Per sí. exemple, Díaz Ayuso i la llibertat, que és un concepte que agrada a molta gent, i Díaz Ayuso l'ha incorporat en el seu discurs, i de quina manera?
Y porque aunque madrugue, y aunque pelee, y aunque sufra, por las tardes compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero, y si voy a misa, o voy a los toros, o no voy a ningún lado, o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid, y por eso soy libre.
És a dir, si vius a Madrid ets lliure, i després aquesta manera de parlar, no? Lo hago porque me da la gana, i això ho diu, ho va dir durant la campanya electoral i en plena pandèmia de la Covid, que en principi fer el que ens donava la gana tampoc podíem.
Clar, és un llenguatge xulesc, és un llenguatge desafiant i és un llenguatge que porta a que les persones sentin tot allò que estaven frustrades per tenir, sobretot durant la pandèmia. Escolta, que aquí ens volen tancar, ens diuen el que hem de fer i jo dic, ni ens tanquem ni us dic el que heu de fer. Feu el que us doni la gana, encara que no sigui veritat, però feu el que us doni la gana.
Clar, no, és que és molt interessant d'analitzar aquest fenomen polític, no?, d'Isabel Díaz Ayuso, perquè realment, aquí n'hem parlat molt, en poques paraules, de la marca personal, no?, perquè ella mateixa s'ha consolidat, no?, com una marca.
I tant, ella és una marca i a més, té tots els elements. És una persona que és coneguda, és reconeguda, la gent la recorda. Home, sapigueu que ara a Madrid es fan plats que es diuen Ayuso, no sé, que és un plat que porta dos ous, per exemple.
Home,
sí. I la gent, a més, la vota. Vull dir, clar, quatre elements que són imprescindibles perquè una marca personal es consolidi. I ho és, ser coneguda, reconeguda, que la gent la recordi i que, a més, la voti.
Clar, i també el David parlava d'aquesta llibertat, no? De fet, l'escoltaven. Clar, un dels elements que la caracteritza, podríem dir, Jordi, que és aquest lideratge que ha assolit per si sola, perquè ella et dona aquesta sensació, no? Que vagi per lliure al Partit Popular.
Home, i va per lliure. Només hem de veure ahir la reacció des de Gènova, que li estan tallant constantment el pas, perquè no saben cap on es dirigirà. Bueno, sembla que pot estar bastant clar cap on es dirigirà, però la volen frenar. Per tant, ella va pel seu compte. No escolta a ningú. Ella té el seu propi discurs, té un relat, té una visió del seu partit i possiblement té una visió del que és Espanya. I ho tira endavant, independentment del que diguin.
Sí, a més, avui hi ha un article precisament per la Vanguardia del que va passar a Gènova, de que li volen tallar una mica les ales, o una mica del tot, sobretot els barons del PP, presidents del PP d'altres comunitats autònomes, i diuen que estan una miqueta farts, i li retreuen sobretot això, que menyspreï les normes, no, les normes del partit. És a dir, que és una miqueta ens deies, és jo contra tots, o tots contra mi, jo contra tots, però també dins del PP.
Sí, clar, perquè és que amb la seva visió singular de Madrid, el que Madrid ho és tot, ella es vol consolidar com un regne de taifes a dintre el mateix partit. I els altres barons no poden permetre que els seus territoris visquin en una situació de desigualtat. Llavors, clar, això és difícil de tolerar. Per una banda, Madrid tira molt, però per altra banda, clar, els altres es troben amb un greuge comparatiu.
Anem a més parletes, va. Durant la pandèmia n'ha dit unes quantes. Jo n'he seleccionat dues, referint-se a temes sanitaris.
Tengo claro que este virus, por eso se llama COVID-19, porque es coronavirus, diciembre 19. Este virus estaba desde diciembre 19 campando a sus anchas por todas partes. Y FEMA nos ha demostrado que los hospitales que tienen techos altos, que son amplios, en ese tipo de hospitales los pacientes sanan muy bien.
Hem de reconèixer que fa gràcia.
Clar, no, aquest sí. Punt.
No l'hauria de fer, però, clar, jo tinc dues qüestions sobre el que hem d'escoltar. Ho diu de forma inconscient, això, o són disbarats premeditats?
Bueno, una mica de tot. És que amb aquesta mentalitat de postveritat podem dir qualsevol cosa, repetir-la, i passa a ser una veritat. I com que tampoc passa res si diem una bestiesa molt grossa, mentre sigui original i mentre ens beneficiï, és que dir que això, que els hospitals més alts curen millor els malalts i de dir que es preguin un xupito de lleixiu, doncs tampoc hi ha massa diferència. Vull dir, és que tot és una bestiesa. Però...
Que el problema és que hi ha gent que s'ho creurà. Que pot haver-hi, eh?
Bueno, als
Estats Units, de fet,
Donald
Trump...
I pot haver gent que s'ho cregui, clar.
Us en recordeu, Donald Trump?
Sí,
home.
Sí.
Clar,
els metges havien de dir, sisplau, no us injecteu cap desinfectant a les venes.
Exacte. De fet, Jordi, David, no sé si us recordeu, però quan ho va dir Donald Trump, era molt curiós. Em sembla que tenia la homòloga ministra de Salut al darrere, que se'l mirava dient, i ara això com ho arreglo jo?
Sí, clar.
No?
Sí.
Són aquests punts de desmentir el que s'està dient. Però, David, aprofitant que tenim el Jordi, a mi també m'agradaria, al voltant d'Isabel Díaz Ayuso, no? Quan l'escoltem, això, no? Que sembla, doncs, una dona que tingui un discurs estudiat a vegades, o no ho sembla, però per un expert com tu, Jordi, Isabel Díaz Ayuso comunica bé o no?
Home, Isabel Díaz Ayuso té una comunicació molt directa, clar que comunica bé, i comunica amb el seu electorat, i a veure... L'únic que les seves pautes de comunicació són unes pautes que es basen fonamentalment en l'emoció. I això és perillós. És perillós perquè arriba al cor de la gent, però no arriba al cervell. I mou la gent pel cor i no mou la gent pel cervell. Per tant, clar que comunica bé. És una gran comunicadora emocional.
Quins són els valors? Quins consells que són els valors d'Isabel Díaz Ayuso? Hem parlat una mica dels elements de les claus de l'èxit. Quins serien els seus valors?
Home, Isabel Díaz Ayuso és una persona que és molt treballadora. I és cert, té una gran capacitat imaginativa perquè pot dir qualsevol bestiesa en un moment donat. És molt, 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 i ho diríem 50 vegades, ambiciosa. No té límits amb les seves ambicions. I sap manegar les regnes del populisme d'una manera molt hàbil. El fet de referir-se sempre, hi hagi qui hi hagi, amb algú que acaba sent el seu enemic, això, clar, això crea una situació de guanyadors i vencedors que mou.
Clar, crea conflicte, no?, constantment.
Crea conflicte, exacte.
És el que tu dius, no? I aquesta, sí. Se la veu també una persona, no sé si esteu d'acord, molt competitiva, no?, en aquest sentit, no?
Sí.
Aquest punt de dir, va, jo guanyaré, no? Tu vas amb el bàndol guanyador.
I el seu totxulesc ajuda a que el seu electorat se senti crescut.
I aquest totxulesc, jo crec que ara m'he mirat unes quantes assemblees, uns quants debats a l'Assemblea de Madrid, és jo no perdo la calma, et contesto amb xuleria, i això fa alterar encara més els altres líders, els partits de l'oposició, per exemple.
Sí, una discussió amb Ayuso és una discussió en el que s'ha d'haver prestil abans. Perquè, clar, és un joc de nervis.
Sí.
I perd els nervis es desacredita.
Mira, un altre discurs, precisament, va ser, a més no fa gaire, fa uns 15 dies, a l'Assemblea de Madrid, també d'aquells per emmarcar.
Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. Eso es socialismo, efectivamente, porque eso no es igualdad.
És a dir, aquí, jo no sé si parlar de que desvirtua les xifres, jo diré que directament menteix, però clar, això és igual, és allò de la postveritat, però en aquest cas ja el populisme, postveritat, Catalunya és el món amic, és que, cuidao, que Catalunya ens està robant a Madrid. que això és molt greu. Ja. I això encara incita més als seus seguidors.
Sí, clar, és que es basa sempre en errors en el seu procés argumentatiu i fa passar com conclusions, com si fossin bones, quan parteix de premisses que són falses, amb la qual cosa, bueno, aquí ens pot colar qualsevol cosa. Uh-huh. S'ha d'estar molt atent al seu discurs i a diversos discursos de dretes i d'esquerres, però s'ha d'estar moltes vegades molt atent perquè et poden marcar un gol pensant-te que... I marca un gol als seus oients pensant-se que el que està dient té algun sentit, i no té cap sentit.
Clar. Díaz Ayuso també ens ho està explicant el David, tu que has fet ara doncs, un treball a fons, escoltant-la, no?, en aquestes intervencions que ha fet en la seva trajectòria. Díaz Ayuso, podríem dir que sap tocar aquell punt exacte, no? Per exemple, quan parla de fiscalitat. Clar, això és una estratègia que ella té molt clara.
Home, l'estratègia de fiscalitat, més que una estratègia clara, és un tema molt greu. El que està passant a Madrid és un tema greu, perquè està traient patrimonis i fortunes basada en una fiscalitat molt baixa. A Madrid l'impost del patrimoni és un impost que de fet no hi és. I quan a altres regions i comunitats de l'estat espanyol s'està aplicant, amb la qual cosa, clar, aquí el que s'aplica és un concepte de dumping fiscal. A Madrid hi ha una fiscalitat més baixa que atreu capital, atreu inversió i atreu persones perquè hi vagin a fer coses en detriment d'altres zones. I, clar, el dumping és sempre una competència il·legal, deslleial, que no... A veure, que pot ser tot lo legal que vulguis, però en el fons representa una deslleialtat. I, clar, quan li diuen que els altres, els del seu partit i els de fora del partit, sí, lògicament des del govern central, que s'ha d'harmonitzar, el que ella contesta és, llavors té el Sant Cristo Gros i diu, escolti, és que ens estan atacant. El que volen és que nosaltres caiguem a la misèria. El que volen és veure un Madrid pobre. El que volen és veure un Madrid no competitiu. Res d'això.
Clar, d'alguna manera també, Jordi David, juga una mica Isabel Díaz Ayuso aquests rols d'una manera, doncs, aquest xulès, però també ser víctima, no?
Sí, clar. Sí, clar. Amb això que es converteix... acaba sempre sent una víctima. I d'això n'ha pres d'altres polítics en el que el victimisme funciona.
Clar.
Uh-huh. Ara estava pensant, per exemple, amb el... no fa gaire, fa 3 o 4 setmanes, en l'espai de dret que fem aquí, vam parlar dels paradisos fiscals, i d'alguna manera dèiem això, no?, que Madrid s'estava convertint, entre cometes, en un paradís fiscal dins d'Espanya, per aquest tema de la fiscalització i doncs, que no paguen impostos en segons quines coses. Després també hi ha un altre tema, que és Catalunya.
Una altra perla més,
una altra, sí. Bé, és Catalunya. Catalunya també està present en el discurs. Jo crec que després de Catalunya vindrà el País Basc i després el País Valencià, etc etc. I clar, tinc la sensació, o no sensació, tinc la certesa que fa el paper de líder de l'oposició de govern de Pedro Sánchez.
Lo que está pasando y va a pasar en Cataluña es inaceptable e inconcebible para cualquier español. Mi postura es clara. No quiero una fiscalidad a la carta para Cataluña, ni mesas bilaterales, como si de otro estado se tratara, dejando al margen al resto de las comunidades, ni más privilegios, ni chantajes que han de pagar todos los españoles con su esfuerzo diario y con la aniquilación de sus derechos constitucionales.
Per entendre's, això no ho diu en una entrevista.
Això no ho ha dit.
Això ho diu en una roda de premsa. O sigui, que una cosa és respondre això, sí, jo crec, que és diferent amb una entrevista personal que t'està fent en un mitjà de comunicació, i l'altra és una roda de premsa que ho estàs dient a tothom. Que em sembla més greu, encara.
No quiero mesas bilaterales, però ella va aconseguir que el president del govern l'anés a visitar, sí, i anés a negociar personalment a la Porta del Sol,
sí,
quan hi va haver una crisi amb el Covid. Vull dir, per tant, ojo.
Ho aconsegueix, vull dir.
Ho aconsegueix, és, i aquí estem mesurant, com sempre, amb el doble raser. Sí. Jo vull coses per mi, però no les vull pels altres.
Sí.
És molt clar, això.
I també jugaré, esteu d'acord, aquesta teatralització de la política? O sigui, ella és com que es creu la banderada, no?, d'aquest projecte, i s'ho creu de debò.
Bueno, perquè és una visió emocional de la política, és aquesta visió emocional que fa que cali amb la gent. Sense teatralització, el missatge costa molt més de passar. Un missatge teatralitzat és molt més efectiu, totalment. Entra molt millor.
Fent política ficció, clar, estan pensant, Pedro Sánchez és el meu enemic i sempre... Però què passaria, si a les properes eleccions, cosa que pot passar, guanya el PP, Pablo Casado és el president del govern, el paper d'Ayuso en aquest cas, l'enemic ja no pot ser el govern central ara, perquè els del govern central són els del meu partit.
Ja, yeah. Ayuso llavors competirà directament contra el seu president del partit. Cosa que de fet ja està fent.
Ja està fent, sí.
Cosa que vam veure en els temps d'Esperanza Aguirre. I podem arribar amb una situació complicada dintre del PP. Això és previsible.
Canviaria la seva estratègia comunicativa com a futura presidenta del govern espanyol?
La va canviar Trump. És que és una estratègia que dona molt de sí. És una estratègia que dona molt de sí quan no hi ha massa aparell ideològic al darrere. L'enemic sempre hi serà. Catalunya hi seguirà sent, l'oposició hi seguirà sent. Els mals vindran d'abans, per tant, sempre tindrem un enemic que estarà present.
Jordi Cullell, coordinador del grau en Global Communication de Management de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Moltíssimes gràcies, com sempre.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Avui hem intentat doncs, entendre una mica més no?, aquesta estratègia de comunicació, si és que la segueix, perquè, clar, tampoc no sabem ja bé fins a quin punt no?, és Isabel o Díaz Ayuso, no?
Bueno.
És aquest punt personal, no?, que també implica, suposo, també la seva manera de ser.
És una singularitat. Que és molt interessant.
Doncs Jordi Cullell, moltíssimes gràcies per haver estat en poques paraules al matí a Ràdio Estel. I nosaltres d'aquí 3 minuts ens situem a 2:15 ja d'aquest dimecres, marxem a publicitat i a la tornada parlem del tiramisú. Per què ens torna bojos? Us expliquem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Més d'un 20% dels estudiants universitaris necessiten suport econòmic per dur a terme els estudis al nostre país. A la Fundació La Caixa concedim beques a estudiants excel·lents amb recursos econòmics escassos perquè accedeixin a estudis de grau universitari. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ho dèiem a l'inici del programa, aquesta lupa d'avui la dedicarem doncs, a un dels postres preferits de l'equip al matí a Ràdio Estel, que és el tiramisú. Ens hem posat d'acord tots i ho hem dictaminat així. Marta Jarque, bon dia de nou.
Sí, sí.
Que per ser en català, tu saps que vindria a ser una cosa així com espavila'm. O sigui, el tiramisú.
Exacte, desperta.
És, va. Aixeca't, no?
Mandra fora. Sí.
Clar, suposo pel contingut en cafè d'aquest postre no?, que porta. També avui volem parlar del tiramisú perquè fa uns dies, concretament el 30 d'octubre, moria Ado Campeol, de 93 anys, que el que es coneixia doncs, com el pare d'aquest tradicional postre italià, val a dir, però, que la creadora del tiramisú va ser, en realitat, la seva dona, Alba Di Pilo.
Exacte. Ella va preparar el tiramisú per primera vegada a casa i el seu marit va ser el que el va incloure al menú del seu restaurant Alle Beccheria, que és a Treviso, a la dècada dels 70. Sigui com sigui, els dos són responsables d'endolcir-nos els àpats amb el seu postre a base de cafè, mascarpone i pa de pessic.
ens agrada. Doncs vinga, per parlar del tiramisú, i més a aquestes hores, Marta, per parlar del tiramisú, el que diuen que és el postre italià doncs, més famós del món, ja ens acompanya Francesco Ferruzzi, que és propietari de la pastisseria de Gràcia, especialitzada, per ser en dolços italians, Nabucco Tiramisú. Francesco, bon dia, buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Bon dia, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, nos han dicho que tú quisiste, ¿no?, conocer personalmente al señor Ado Camperol, el considerado padre del tiramisú, ¿es cierto?
Sí, bueno.
¿Lo conseguiste? Claro, es lo que nosotros no...
Conseguí, exacto.
No lo conseguiste.
Hace 9 años y ya estaba jubilado. Y no quería tampoco hablar mucho, porque además no le fue del todo bien al final la experiencia con el tiramisú a él y su local. Entonces, digamos que en las últimas décadas, cuando estaba allí dentro del local...
Sí.
No era exactamente la mejor época del local, entonces...
Explícanos esto, Francesco, ¿por qué no le fue bien al final, no? ¿Comentas de su etapa?
Bueno, posiblemente su cocina estaba un poco... No estaba tan al día como sabemos que tenemos que estar siempre, ¿no? Mejorando, siempre buscando nuevas opciones y diferencias, ¿no? Mientras él tenía una cocina muy típica de unos años bastante anteriores.
Francesco, hacemos una cosa, ¿que estás con el manos libres?
No.
Ah.
Pero bueno, dime.
No, es que ahora te hemos hecho un cambio, te escuchábamos muy bien al principio, ahora hemos notado un cambio, a ver si lo podemos arreglar nosotros.
A ver si ahora...
Ahora, perfecto. Nos comentaba Marta justament, però que el creador del tiramisú no va ser ell, no?
No, exacte. Es veu que va ser la seva dona, Alba Di Pilo. No sé, Francesco, si tuviste la oportunidad de conocer a Alba y si sabes si estaba celosa, claro, que el reconocimiento, ¿no?, mundialmente se reconociera a su marido en vez de ella, pues de ser el creador del postre.
Sí, no, he escuchado yo también esta leyenda. Además, yo por lo que sé y por las informaciones que conseguí hace 10 años más o menos, cuando empecé a dedicarme a este proyecto, es que realmente ha sido el chef Loli Linguanotto quien lo ha hecho. Sí, es verdad, junto con Alba, con la mujer de Campeol, pero que hizo pruebas de una mezcla de un dulce pobre con azúcar y yemas de huevos batidos y mezclados luego con queso fundido. Entonces, bueno, luego hay muchísimas leyendas detrás de este invento, ¿no? Algunos también hablan de otro lugar donde se inventó en Friuli, en la ciudad de Pieris, en otro restaurante que se llama Il Vetturino, y allí dicen que han sido ellos en los años 40. Luego hay otras leyendas de que había sido un restaurante también de Treviso que hace muchísimos años, también en los primeros, bueno, en los primeros años 50, que hizo un pedido muy, muy importante de panetones de Milán. Al final no se habían vendido todos, entonces para darle un uso empezó a mojarlos de café.
¡Qué buena idea! Buena idea tuvieron. Va, pasamos de Italia, si te parece, a Barcelona, en concreto a la Plaza de la Vila de Gràcia, donde se encuentra Nabucco Tiramisú, que sois expertos en postres. ¿Cuál es la clave, Francesco, para que nos quede bueno el tiramisú, si queremos prepararlo esta tarde en casa?
Bueno, es un dulce muy fácil de hacer.
¿Ah, sí? Mira.
Sí, es muy fácil de hacer. Pues la clave es montar bien... las claras y tener, bueno, claras fresca, mejor si pasteurizada. Yo hago una pasteurización yo artesanal, poniéndola en el fuego hasta 82 grados, 83 grados, pero lo mejor sería tener huevos frescos y entonces, por un lado, montar la clara y por el otro lado hacer un patabón, como se dice, una mezcla de yemas y azúcar batidos. Y luego se meten dentro del mascarpone. Evidentemente, la calidad del mascarpone es muy importante, aunque hoy en día lo que se encuentra es mascarpone industrial, porque el mascarpone es un queso del norte de Italia, de la zona de Bérgamo, Milán, y es un queso que realmente en origen se hacía solo durante 3 meses al año, porque se hacía solo en los meses donde las vacas estaban al pastro.
Ah.
Entonces, en la primavera, ¿no? Y
Francesco,
lo encuentras todo el año.
Francesco, tenemos un minuto que se nos ha pasado volando, pero una de las preguntas sería, hablando del tiramisú, ¿es un postre pensado para ser compartido? Toda esa gente que dice, no, es para el tiramisú, no se puede compartir. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, nosotros, por ejemplo, lo proporcionamos en porciones individuales, en tarro de cristal, además de hacerlo en bandeja, como siempre se ha visto, y para compartirlo. Entonces hay de las dos opciones.
Sí. Y Francesco, hablando de comida italiana, porque aquí en Barcelona tenemos muchos restaurantes, ¿no?, de italianos. ¿Hay de buenos? Tú que eres un experto.
Hay de muy buenos, claro que sí.
Vale, Iván, y ¿nos podrías decir cuál es tu favorito o algunos que te gusten especialmente?
Bueno, el Bácaro, al lado de la Boquería, es uno de mis favoritos, seguramente. Y luego Raffaelli, que es un pequeño restaurante en Gracia, también me encanta. Luego, bueno, Cucine Mandarosso también es un clásico.
¿Que lo has probado tú?
Sí, sí. Voy allí para celebrar mi cumpleaños cada año.
Es fantástico. Pues son de los que más me gustan, pero la verdad que hay muchísimos.
Francesco, ha sido un placer. No sé, nos ha quedado corto un otro día, doncs, tornarem a trucar al Francesco Ferruzzi, propietari del Nabucco Tiramisú.
Venir a probar el tiramisú o el panettone, que és mi postre.
Ah, ahora por Navidad.
Preferido.
Hombre, pues farem cap allà, cap al barri de Gràcia. Francesco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vinga, que nosaltres seguim avançant, però què passa aquesta hora sempre? Doncs que arriba Miquel Murga, amb ell arribem al final del programa amb el toc de queda.
Toc de queda.
Bon dia, Mercè. Tot i que jo sóc una persona de les que em podríem dir tranquil·les, sí que és veritat que molt sovint, per motius del propi ritme de la feina, acabo patint tan poc com puc, també t'ho dic, però acabo patint, deia, les conseqüències del maleït i odiós estrès. I és que la paraula estrès ja sona malament encara que no sàpigues de què es tracta. És per això que avui m'he fixat en un titular que em parlava i que el relacionava, a l'estrès, vull dir, amb la situació actual que vivim. Diu així: 8 de cada 10 treballadors han patit estrès l'últim any. Que 8 de cada 10 m'ha semblat una bestialitat. És molt un 80% dels treballadors. I és que l'impacte de la Covid i la crisi que ha originat, juntament amb un escenari d'incertesa econòmica i laboral, estan tenint un efecte negatiu en el nostre benestar emocional i, per tant, com a conseqüència, també en els nostres espais de feina. Imagineu-vos si és greu el tema que el 58% dels treballadors, el 58%, reconeixen que han hagut de buscar ajuda professional per problemes relacionats amb la salut mental en els últims 12 mesos. I el 24% han manifestat haver consumit sedants durant aquest període. Segurament, si algun de nosaltres ens preguntessin, sense haver estudiat gaire sobre el tema, a què és degut principalment l'estrès, gairebé tots diríem que a l'excés de feina. Doncs no, ens equivocaríem. I per què ho afirmo amb tanta contundència? Doncs perquè un dia vaig escoltar-li-ho dir al savi Eduard Ponset. Ai, com el trobem a faltar, el Ponset. A ell, el seu to, la seva saviesa i a la seva transmissió, precisament, de pau i tranquil·litat. No crec que mai hagi patit estrès, el Ponset.
La gente en general tiende a creer que el estrés lo provoca el exceso de trabajo y la falta de tiempo. Y luego, cuando empezamos a escarbar lo que le pasa a la gente por dentro, descubrimos que esa no es la razón, que las razones del estrés son otras.
I si l'estrès ens provocava l'estrès de feina, per què, doncs? El punt 7 mai no ens deixava amb la resposta pendent i anava allà on calgués a buscar-la. En aquest cas, va ser a través del seu programa de televisió per donar veu a la doctora Sònia Dupien, de la Universitat de Montreal.
Las cuatro características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así.
Així que ja ho sabeu, abans de donar la culpa a l'excés de feina, busqueu els motius aquí on diu aquesta doctora. Així, preveient-los, potser els acabareu esquivant i al final fent una botifarra a l'estrès. I si no, busquem-hi solucions alternatives que no tots són tractaments sedants i tranquil·litzants. Jo em quedo sobretot amb un, la risoteràpia. Sabíeu que riure és la millor medicina per combatre l'estrès? La risoteràpia, o el que també s'ha vingut a anomenar el ioga del riure, que sembla un nom més científic, però que acaba sent el mateix. I ara potser direu, doncs ens ha girat feina a buscar una comèdia de teatre, o al cinema, o una sessió d'acudits que ens faci gràcia. No, 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 res d'això. Escolteu el que diu aquest expert en ioga del riure argentí, que els argentins ja sabeu que sempre ens acaben convencent de gairebé tot, sobre com podem provocar el riure. No cal, segons ell, cap excusa ni cap element extern.
El doctor Madame Cataria, un médico que estudiava sobre la risa, dijo, bueno, si reírse es tan bueno para el cuerpo, para la salud mental, física, espiritual, ¿por qué no nos reímos más seguido? ¿Y saben lo que descubrió? Que en realidad no nos reímos porque suponemos que necesitamos una razón externa para reírnos. ¿Pero saben qué? Uno de los descubrimientos que hizo fue que el cerebro no distingue entre una risa verdadera y una risa falsa. Que por más que yo provoque la risa, todo mi cuerpo recibe los mismos beneficios.
Així que ja ho sabeu, a riure pels descosits, que són 4 dies i els hem d'aprofitar. Ens diem alguna cosa graciosa a nosaltres mateixos, una cosa que ens faci gràcia, ens pixem de riure i a foragitar l'estrès. Avui deixeu-lo de banda, que el programa ja s'acaba. En tot cas, quan demà al matí us torni a visitar a Mercè, pensa algun acudit per contrarrestar-lo. I després, si t'ha fet molta gràcia, ja me l'explicaràs. Fins demà amb un altre toc de queda. Adéu-siau.
Ja dic, Miquel Moura, que soc molt dolenta explicant acudits. Qui és vos? El nostre productor, el David García, un dels nostres productors.
Ah,
saps?
Ah.
Que després li diem que t'expliqui.
A mi m'agrada escoltar-los, però dir-los em fa molta vergonya.
És un art, eh? Mm. Això un dia ho podem posar a la lupa.
No fa gens de gràcia.
Va, Marta, quina és la resposta al Freqüència Madural?
Doncs mira, a l'Antoni Gaudí no li agradava gens estrenar sabates i sempre demanava a algú que se les posés perquè ell no ho hagués de fer. Que es diu, per cert, scarpe. Scarpe, en italià, sabates.
Ah, molt bé. Doncs mira, doncs va, tota aquella gent doncs, que heu participat, oients, gràcies, perquè heu entrat directament en aquest sorteig de la cistella que provo que fem els divendres. I recorda, doncs, que demà tens una nova oportunitat per participar en aquest Freqüència Madurada. Gràcies, Marta.
Prego.
També gràcies per la vostra atenció, gràcies per seguir-nos cada dia. Ara us deixem amb l'informatiu religiós de la Casa amb Ignasi Miranda, el programa Sense Distància. Cuida't moltíssim. Fins demà.
Radio Astel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Els diumenges a 8:45 del vespre busquem i xerrem amb àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Hey, hey, hey! El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
i altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.